Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Són les 4 i 6 minuts. La sensació, clarament, tal com comentàvem a la nostra hora anterior, és que tot aquest seguit de temes dels que hem estat parlant en els últims minuts encara ens acompanyaran durant molts dies, no? I, efectivament, tenim tota l'esfera política avui molt centrada a la destitució de la fins ara directora del Centre Nacional d'Intel·ligència i la seva substitució per la fins ara número 2 del Ministeri de Defensa. Doncs aquest és un capítol dels molts altres que s'hauran d'escriure encara fins que arribi una mica la pacificació, que està lluny, de tot aquest tema del Catalan Gate, no? Del que s'ha anomenat el Catalan Gate. En fi, passem plana. Avui ens cridava molt l'atenció una història, no? Com s'ha posat en marxa el telèfon del suïcidi. És una notícia que no està obrint titulars, però que sí, d'alguna manera, posa de manifest l'estat en el que, com a societat, hem sortit tots d'aquesta pandèmia, no? La que ens hem vist obligats a estar tancats, a la que ens hem allunyat els uns dels altres, en el que donar-se un petó doncs ha passat a ser gairebé un risc, en el que encara hi ha molta gent, no? I ahir mateix, l'Amparo Moreno, en aquest programa, deia que a ella se li havia mort una amiga i se li havia mort una altra persona que coneixia i que, per tant, veu els casos com tornen a pujar, encara que, efectivament, veient que la incidència a les UCIs és pràcticament nul·la, però que, clar, espanten, no? Perquè venim de tota aquesta angoixa, no? Que ens sentim més sols i ens sentim més tristos, probablement, i que ens costa més tirar endavant. I en aquest marc, l'altre dia va caure a les meves mans, va ser gairebé com allò, un Cupido va actuar, no? Perquè de sobte va caure aquestes 15 claus per gaudir de la vida. I l'aprendiz de Ferrero, Javier Sabín, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Necessitem, que ens ajudin una mica a mirar la vida amb més alegria.
Doncs ho intentarem.
Perquè es pot?
Ho intentem.
Es pot?
Es pot. Es pot sempre i quan un tingui objectius realistes.
Uh-huh.
Si busquem una felicitat completa, plena i sense condicions, llavors apareixerà la frustració.
Clar.
Però si aterrem la felicitat a lo racional, a lo possible, aleshores sí que podem aconseguir-ho.
M'ha fet molta gràcia, perquè fa una estona el portaveu d'Esquerra Republicana en aquest programa, Pepe Pérez Calvo, deia que ell en el seu moment s'havia plantejat fer oposicions a Ferrer, la qual cosa no deixa de cridar l'atenció. És el Ferrer, d'alguna manera, el màxim exponent de la persona que sap estar amb si mateixa i, per tant, que sap gaudir de la vida?
Amb la metàfora del Ferrer i del far, hem buscat diverses coses. Una, que per mi és importantíssima, que és l'ofici, que sembla que està denostat. Uh-huh. El aprendre, i per això el llibre L'aprendiz, l'aprendre a fer alguna cosa fins a acabar sent un mestre, i que aquest fer aquesta cosa creï una mica la teva pròpia identitat.
Uh-huh.
I el faré ho té. Llavors, aquesta era una part. I l'altra part era que el ser humà és un animal social. Llavors, el que hem fet el Joan i jo és, primer, li compliquem la vida i després busquem aquestes claus per gaudir de la vida. Llavors, una manera de complicar-li era allunyar-lo i posar-lo en un lloc remot, inhòspit, amb una climatologia adversa, amb una duresa important i no sol, però gairebé sol.
Dit d'una altra manera, posar-lo en una situació realment complicada.
Sí.
Perquè segurament vivim amb la sensació de tenir una situació molt complicada i som clarament exponents molt del primer món, no?
Mm-hmm. Quan parlem de depressió i angoixa,
mm-hmm,
ara, per desgràcia, tenim una guerra propera. En tenim sempre moltes, de guerres properes, però
aquesta, més, especialment, sí.
Aquesta especialment, per semblança amb nosaltres, perquè ens sentim més empàtics, estem més connectats. No ens imaginem persones deprimides a Ucrània. No ens imaginem persones angoixades.
No s'ho poden permetre.
No s'ho poden permetre, sí? Aleshores, és una mica el que tu comentes, eh? L'angoixa i la depressió són malalties molt greus, molt molestes, molt limitants, però són més pròpies del primer món que d'un país amb guerra o quan les necessitats són unes altres.
Deixa'm que expliqui una interioritat, Javier, no? Perquè quan ha entrat el Javier a l'estudi, jo li he dit, és una pregunta molt habitual, mm-hmm, no? Com va el llibre? I tu m'has dit, com un canó. O sigui, realment, sí, és un llibre que s'està venent molt bé. I jo li he explicat, dic, a mi un amic meu, editor, em va explicar en el seu dia que si volies que un llibre anés bé, hauria d'incloure la paraula felicitat a la portada. M'ha agradat molt el que m'has dit. M'has dit que vosaltres dos sou psicòlegs, esteu, mm-hmm, atenent cada dia gent, gent que la paraula felicitat no existeix a la seva vida.
Venen persones a consulta que la felicitat no està al seu abast. O sigui, quan, mira, el Joan, el coautor, és el meu jefe a la Fundació Salut i Persona, on donem serveis d'atenció psicològica per a empreses.
Uh-huh.
No ho estic venent perquè els particulars no poden comprar. O
sigui, no, està bé.
Això no és...
És la vostra feina, no passa res.
No és cunya publicitària. Fa pocs dies rebem la petició d'una empresa client i ens explica que un company d'una empresa ha mort. I llavors ens diuen, a part del telèfon que doneu amb l'atenció psicològica, hem de fer alguna cosa. I ens apropem, i anem allà, i llavors me diuen, i què explicaràs? I dic, doncs explicaré el que puc explicar, que és que farem el possible perquè els companys puguin descansar, es puguin alimentar i puguin sortir una mica al carrer. No, és que no hi ha un objectiu. O sigui, quan el problema és realment greu, la felicitat no és un objectiu. Llavors, aquí el que procurem és que la persona sigui capaç de mantenir-se, que és alimentar-se, descansar i rentar-se, que sigui capaç d'anar recuperant l'hàbit d'estudiar i treballar. Algú va dir, para ser feliz, estudiar y trabajar. I és importantíssim. Ai, perdona. Amar i treballar. I és importantíssim el treballar, ja sigui estudiar o treballar. I després la tercera part, que és les relacions socials, i el que els deia és, quan veieu un company a l'ofici sol, aneu a fer-li companyia. Quan hi hagi algú que al sortir d'aquí no vulgui parar com fèieu abans a la cafeteria, o a fer el cafè, o el te, o la canya, m'és igual, aneu a buscar-lo i porteu-lo cap allà.
La culpa de tot això, disculpa, la té la pandèmia? O la pandèmia, diguem-ho, ha fet més gran?
La pandèmia ha tingut moltes coses dolentes, i la principal és la mort de gent estimada, i això és evident. Però ha tingut una cosa bona, que és ha tret la salut emocional i la salut mental a la palestra. I, a més, ens l'ha fet aterrar. O sigui, ja, tu comentaves allò del llibre, i és veritat, però estem vivint també una època d'una felicitat forçada. Yeah. Obligada. Aleshores, quan jo me llegeixo un llibre que me diu com seré feliç, me sentiré igualment trist i a sobre frustrat.
Yeah.
I a la gent de vegades li tens que dir és que en aquest moment ser feliç no està al teu abast. Sí?
Que fort.
Anem a passejar, o anem a dutxar-nos, o anem a descansar. Com puc ser feliç si he perdut un amic? Aquesta felicitat complerta. Pues hi ha moments que podem adquirir-la, però no sempre.
15 claus per gaudir de la vida.
No això cal... sí que està al nostre abast.
Això és el que et anava a dir, per això no cal ser feliç, no? Significa aprendre a gaudir, i segurament, segons anem aprenent a gaudir, mm-hmm, cada vegada ens anirem apropant més cap a la felicitat, segurament, no?
Els filòsofs clàssics traduïen la paraula felicitat per casualitat, que és, jo avui he vingut aquí, i de moment estic molt a gust i m'ho estic passant molt bé. I això de què depèn? De la casualitat. Yeah. Jo de vegades he anat a entrevistes on he tingut la sensació de dir és que no els interessa, és que algú li deu haver demanat, sí? I la meva actitud pot ser la mateixa, però després hi ha la casualitat. A mi m'agrada anar a la platja, quasi sempre. Després la casualitat fa que l'aigua estigui bruta o que hi hagi gent al costat fent soroll, o a mi m'agrada anar al cine, quasi sempre, però després ve la casualitat. Què he de fer? He d'estar atent. He d'estar atent amb aquestes casualitats. Llavors, si jo faig aquestes coses, si jo faig, compleixo amb aquestes claus de tant en tant, un, per casualitat, se n'adona de que ara sóc feliç.
I una de les primeres coses que vaig pensar quan va caure aquest llibre a les meves mans, L'aprendiz de Farero, és que en realitat el far està dins nostre, és a dir, som nosaltres mateixos el far, no?
Molt bé. Quan... Jo vaig tota l'estona anant a l'exemple de consulta, però perquè és el que hi ha darrere. Aquí hi ha un relat, hi ha una història, hi ha un conte, una narració.
Sí, sí.
Però l'hem fet tal com passa a consulta. Algú ve a consulta i em diu, mira, jo vinc perquè tinc un... El meu cap crida molt. Jo a consulta puc fer alguna cosa perquè el seu cap no cridi? O veu algú i em diu, jo vinc perquè el meu marit o la meva dona és tal o és qual. Jo puc fer alguna cosa perquè això... No, a consulta només treballem amb el que d'un depèn. Jo agafo i dic, molt bé, el teu cap crida molt. El teu cap, des d'aquí no el podem canviar perquè no vindrà. Sí? Aleshores, podem fer dues coses. O que t'afecti menys, o que tu siguis capaç de prendre una decisió i sense posar-te en risc, potser canviar de feina.
Tot això ens porta aquella cosa de tota la vida, de todo es según el cristal con que se mire, no?
I el que tu facis, i la conducta. O sigui, quan tu dius la felicitat està dins, és que si està fora, estem fotuts.
Yeah, clar.
Perquè allò de fora jo no ho puc canviar.
Yeah.
Jo puc fer que això m'afecti menys. O puc fer, puc marcar límits. O puc decidir passar menys temps amb determinades persones. O puc o fer-ho al revés, passar més temps amb algunes altres. I llavors la meva conducta al final m'anirà portant. Abans parlava de la casualitat. Casualitats n'hi ha bones i dolentes. I a menys que moris jove, es compensen. O sigui, coses bones i dolentes, clar, si et mors als 40 o als 50 o als 60 o als 20, llavors aquí estem fotuts.
Clar.
I aquí treballarem per acceptar-ho. Però si tu arribes als 80 anys, doncs de fortuna i no fortuna n'he tingut de les dues. O sigui, casualitats bones i dolentes n'he tingut de totes. Ara, a què li presto més atenció? I les meves decisions cap a on m'aporten, això sí que depèn d'un.
A tots ens fa infeliços el mateix?
No.
Ara parlem del llibre, però és que em sembla interessantíssima la teva experiència del dia a dia, o sigui, l'experiència de la gent que va i et diu necessito que m'ajudis, estic agobiat, és que no tiro, és que em costa tirar endavant, no?
Les demandes són semblants. Les demandes són semblants que normalment tenen que veure amb la feina, amb la parella. Jo hi ha una demanda que no es dona, de nòvios i nòvies i marits i dones, n'hi han moltes, que objectivament jo ho entenc, però hi ha una demanda que tindria que ser molt més necessària i no apareix, que és el dol, que és l'amor. És curiós que hi ha persones que modifiquen la seva vida, la seva conducta, deixen de ser feliços, deixen de parlar d'algú, deixen d'entrar en una habitació, deixen d'anar a un poble i no passen per consulta. I després trenquen amb el nòvio o amb la nòvia o el que sigui, llavors venen de cap.
Probablement perquè pensen que davant el dol no poden fer res, mentre que l'altre segurament és subsanable, no?
I en canvi el dol no sol és el més bonic de treballar, sinó que a més és el que acaba convertint... O sigui, hi ha dols que acaben suposant que la persona modifiqui determinats aspectes de la seva vida i evidentment la pèrdua no la recupero, però aquella vida és una altra i aquella vida canvia. I amb que un se mori ja n'hi ha prou, sí? Que no se morin dos. Mm. O sigui, no, hi ha una frase molt maca que diu... que un ataúd no guarde más de un corazón.
Sí.
I llavors jo trobo a faltar això. Però sí, és veritat que hi ha persones que venen per coses que un altre diria, pues això és una tonteria.
Parlem del llibre, no? Perquè si no, al final acabarà l'entrevista i em diràs, jo he venido aquí a hablar de mi llibre, no?
Llibre
estem parlant del llibre.
El llibre va d'això, sí.
És la història d'un noi jove, veritat? Explica'ns una mica. Un noi que triomfa a la vida, sí. Que li va tot molt bé, i que en canvi no està a gust, no se sent bé, no?
Hi ha moltíssima gent que ens diu, Xavi o Joan, el llibre va de mi.
Yeah.
El llibre va d'una persona que pren decisions en funció de lo que se suposa que ell té que creure. O sigui, el llibre comença, és un noi que té èxit, té una bona feina, una bona projecció, té un bon sou, té un bon pis, però la seva presa de decisions i els seus valors no estan alineats. Per ell és important la família i els amics, i no els hi dedica temps.
Yeah.
I quan una persona té una conducta que no està alineada amb els seus valors, poden passar dues coses. O que es posi trist i amb el temps es deprimeixi. Saps això del temps tot ho cura?
Clar.
El temps no cura res. Sí? El temps el que fa és que una cosa incòmoda es converteixi en una malaltia. Si tu avui estàs trist, no passa res. Si demà estàs trist, no passa res. Però si passes una setmana, dues setmanes, tres setmanes, un mes, dos mesos, doncs benvinguda a depressió. Sí? I per què un està trist? Pues perquè ha tingut una pèrdua. I si té una pèrdua i no fa res per compensar-la, aquesta tristesa s'acaba consolidant i apareix la depressió. Si jo avui estic nerviós, no passa res. Però si jo m'atiro tres mesos nerviós, llavors apareix l'angoixa.
Sí, la depressió és un conjunt de coses que no hem sabut solucionar i que un bon dia ens passa factura?
La depressió pot tindre dos motius. Un, endogen, químic, orgànic.
Clar.
La diferència entre el psicòleg i el psiquiatre. El psiquiatre intervé sobre la química del nostre sistema nerviós o inclús, és un mal funcionament d'un òrgan que és el cervell. I després, la majoria són exògenes, que és, a mi em passa una cosa desagradable que em genera una emoció i moltes vegades, conseqüència d'aquesta emoció, jo deixo de fer tot allò que abans era capaç de gaudir.
Mm-hmm.
I llavors se converteix en un hàbit cognitiu i apareix la depressió.
La qual cosa ens acaba convertint en el pitjor enemic de nosaltres mateixos.
La depressió... És que donaria per tot un programa, eh? Però a motiu antropològic...
Van uns quants temes que donarien per tot un programa, perquè la teva frase de el dol és el més bonic de treballar, jo m'he quedat amb aquella frase i dius, ostres, un dia hauríem de parlar només d'això.
El dol és el més maco i el treballar el dol amb gent creient, que avui és demà Ràdio Estel, és molt més agradable. És molt més fàcil i és molt més agradable, perquè ens queda aquest espai de poder mantindre això.
Els que no som creients ho tenim més fumat.
Està més fotut. Està més fotut. Perquè, ja ho sento, eh?
No,
però
és el que hi ha.
Ens hem de... Ostres. Jo sóc creient amb molt d'esforç. Perquè hi ha una part que per un pensament científic, i la psicologia és una ciència, hi ha una part que és complicada. Però també és veritat que passa una cosa, que el nostre llibre, el DSM, o sigui, la psicologia explica fins aquí, i després diu, i tot això ja no ho sé explicar. Llavors, aquí cap lo que hi cap.
Deixa'm dir-te que pensaments tremendament científics poden ser profundament religiosos, i de fet d'això en veiem molts i per moltes bandes, no? Però en fi, aquest és un altre, és un altre tema. Estàvem parlant efectivament de la depressió, i jo t'havia preguntat, després hem obert una gran subordinada, no, la culpa és meva, és que el tema és veritablement apassionant, no? Jo et deia, ostres, al final resulta que si no solucionem aquelles coses que ens van fotent al llarg de la vida i que es queden allà que ni ens adonem, allò que diu l'inconscient o el subconscient, no? Al final, la suma de totes aquestes coses que no hem sabut solucionar s'acaben convertint, deia jo, en el pitjor enemic que tenim.
Molt
no?
bé. Això s'anomenen hàbits cognitius. Mira, nosaltres hi ha un gran col·lectiu de clients que són els advocats. I suposo se't farà estrany, no?
Sí, una mica.
Molt bé. Per què? Perquè un bon advocat és aquell que és capaç d'anticipar tot el que pot sortir malament en un judici. No apareixerà aquest testimoni, sortirà una prova, m'han dit això i serà això altre, i per cada cosa que surti malament, ell té una contrapartida, sí? Això el fa un advocat fantàstic i un company desastrós. Per què? Perquè anirem de viatge i dirà, veuràs com no surt l'avió, veuràs com ens plou, ja veuràs com passa això, hem quedat a les 8 i a que no ve ningú.
Yeah. Vale?
Llavors, el que el fa bon advocat el fa...
Jo tinc un parell d'amics d'advocats que són molt bons fent advocats així, però després de la vida no ho fan, per sort, eh?
Bueno,
per sort.
Pues això és un hàbit cognitiu. I és molt difícil, jo durant 8 hores, pensar sempre en el pitjor escenari, sortir de casa i canviar el xip. Hi ha gent que ho sap fer, però... La meva enhorabona, perquè és realment complicat. Això ens passa als psicòlegs, també. Que jo, doncs entra un que pensa en suïcidar-se, entra un altre que ha rebut abusos, entra un altre de violència de gènere, i jo me'n vaig a casa, i en vegades que la meva dona me diu, Xavi, que m'estàs cridant.
Clar.
Aleshores, un té que tindre estratègies que de vegades és, doncs surto i me faig un cafè amb els companys i parlo de futbol.
Yeah.
O sigui, les estratègies existeixen, però l'hàbit cognitiu és, porto tant de temps sentint matrís... que em surt de manera espontània.
El capítol 7 del vostre llibre, El aprendiz de Ferrero, 15 claves para disfrutar de la vida, m'agrada perquè és el punt en el que un sembla pren les regnes de la seva vida. No?
Me'l tindràs que recordar.
Voy a ser Ferrero.
Ah, molt bé.
Voy a ser Ferrero. Com som Ferreros? Perquè en definitiva és el que volem tots. No? Tots sabem, vaja, tots no sabem, però sí que molts sabem que efectivament no és el que l'altre ens faci, sinó com nosaltres ens prenem allò que ens fan. Però clar, la vida és molt complexa. La vida t'aixeques i comences a córrer i arriben els problemes per una banda i els problemes de l'altra i et truca al banc a no sé què i després... Sí. Clar, la vida és molt complicada. Com ho fem per ser Ferreros enmig de tot aquest desastre?
El nostre jove aprendiz, primer li passa que si aquest és el 7, doncs el 6 li passa que ell se n'adona del seu prejudici, que diu, com he de ser Ferrero? Si jo sóc psicòleg i és psicòleg també com jo, mira, igual tenim alguna cosa a veure en algun aspecte. Doncs i li sembla que ell té prejudicis cap al Ferrero. I posem un exemple que a mi m'agrada molt, que és, diem, un arquitecte, què sap fer un arquitecte? Un arquitecte sap calcular estructures i dibuixar cases, sí? I un paleta, què sap fer? Un paleta el que sap és fer cases. L'arquitecte i el paleta, fantàstic, però jo, el faro, si he d'escollir entre un arquitecte i un paleta, a mi que m'avingui el paleta.
Oh, clar.
Però tenim aquest prejudici de que l'arquitecte és més que el paleta, o que el metge és més que l'infermer. Bueno, doncs sí, el metge fa la intervenció i l'infermer no el cura, sí? No em cuida, això anirà pel pedregar. Llavors hi ha aquesta part, i aquesta arriba un moment que diu, m'oblido dels prejudicis i jo realment vull, i ell el que vol és no tindrà cap, no vol tindre jefe, vol treballar a l'aire lliure, vol viure a prop de la feina, vol comunicar, i el far ho fa, i llavors diu, basta, doncs, escolta, ja ho tinc clar, vull ser farero, que els demés que diguin el que vulguin. I això és important, perquè les persones normalment sabem el que volem perquè ens ho canta l'emoció. Si jo tinc por vol dir que hi ha una amenaça, si jo tinc pena vol dir que he perdut algú, si jo tinc alegria vol dir que aquí me sento que vaig sobrat, que hi ha tot el que necessito, però de vegades diem, ostres, doncs jo me sento feliç, jo estic alegre fent de farero, però se suposa que jo el que tindria que voler ser és bancari, ja, o advocat, o metge, o arquitecte. Doncs no, si jo sóc feliç sent fuster, pues fantàstic. I el que he de fer cas és a la meva emoció, que és això em fa gaudir, i a més, un altre terme que apareix aquí és em fa fluir. Amb això el temps passa ràpid.
Ja. Sí, no, que ho dieu, el llibre, que no hi ha més regal, o millor regal que la teva feina t'encanti. Això és evident, no? Això és evident. Estava pensant de quina manera, abans no se'ns acabi el temps, podem millorar les nostres vides de manera fàcil. Perquè, clar, nosaltres ara podem posar-nos aquí a fer un decàleg meravellós de canvis que, efectivament, en el cas de poder-los fer, doncs ens convertirien en un senyor o una senyora absolutament fantàstics i feliços. Però quins petits canvis en aquesta vida que no podem escollir, no? Que ens fa córrer tot el sant dia, podem introduir per millorar d'alguna manera el nostre dia a dia.
Mira, hi ha una petita introducció que és el ser humà és bo. Sí? Això de el hombre es un lobo para el hombre, això és mentida. El ser humà sa és bo per naturalesa. Les persones tenim unes neurones perdona, que es diuen mirall. Uh-huh. I les neurones mirall el que fan és reprodueixen en mi l'emoció de l'altre. Jo veig un nano plorant i em poso trist. Jo veig algú rient i se'm contagia el riure. I això el que acaba suposant és que sempre que puc faig el bé. Què passa? Que de vegades passo el bé de l'altre per sobre del meu.
Yeah.
Llavors, si tu me dius què hauríem de fer per estar una miqueta millor? Ser més egoistes. I no me té que fer patir ser egoista perquè jo, de manera egoista, ja procuro que els altres estiguin bé. Però que tu estiguis bé no pot passar per sobre de que jo estigui bé. Sí? La decisió la puc prendre sola.
És interessantíssim això, eh? Però és molt difícil, no? Saber equilibrar exactament quin és el punt en el que has de començar a actuar d'una determinada manera.
Tu m'has demanat com una sola cosa.
Sí.
Una sola cosa serà, quan algú et demani un favor, li dius, fantàstic, prenc nota, demà t'ho dic. I quan estiguis sol a casa teva, tindràs claríssim si et ve de gust fer-ho i així tu te sentiràs bé i l'altra persona també, o en realitat quan li dius que sí que ho faràs, ho fas només perquè l'altra persona no se senti malament. Saps quan te demanen un favor, arribes a casa i dius, jo per què li he dit que sí si després amb aquest no hi puc comptar mai? O per què m'he ofert anar a la seva boda o a fer aquesta mudança, o per què li he dit que el diumenge anem no sé on si en realitat el que jo vull fer és estar amb els meus fills o estar amb els meus amics o anar a fer esport? Però si tu t'ho planteges quan estàs a casa teva sol, llavors està claríssim. Per què? Perquè no hi ha aquest segrest emocional, perquè no hi ha la neurona mirall que et fa respondre no a la teva pròpia emoció, sinó a l'emoció de l'altre.
És interessant el tema, eh? Fixa't que la paraula egoisme, et deixo que veguis, perquè fa una estona que estic intentant veure, i és normal perquè no l'hem deixat callar en tota l'estona. Em sembla realment molt interessant el que ens estàs explicant. La paraula egoisme cotitza a la baixa. Li hem donat sempre un significat negatiu, no? I probablement ens hem passat a l'hora de definir aquesta negativitat, no?
Quan l'egoista és un psicòtic, llavors és dolenta. Quan l'egoista és una persona sana, la psicopatia ocupa el 0,5% de la població només, o sigui, molt poquet. Curiosament, entre el 2 i el 3% dels polítics i dels alts directius. Sí? Però inclús sent el 2% o el 3%, tenim un 98% de polítics no psicòpates. Eh? Aleshores, quan l'egoista és un psicòpata, com que no sent el dolor aliè com a propi, és capaç de prendre decisions com les que pren el Putin. Sí?
Yeah.
Però quan l'egoista és una persona sana, l'únic que no farà és passar el benestar de l'altre per sobre del seu. Per així tot, procurarà sempre que l'altra persona estigui bé. Això no vol dir que hi ha gent que actua malament, però perquè no en saben més. No perquè realment tinguin intenció de fer mal.
Hi ha 15 lliçons per ser feliç en aquest llibre. Passa el hábito por encima de la voluntat i les listes en papel por delante de la memòria. Això és interessant, no?
Jo penso que sí.
Bueno, clar, sí.
Jo crec que sí.
Quina tonteria de pregunta, si ho has escrit tu, no? Anticipa lo que pueda salir mal, però això és una mica allò de l'advocat que deies abans.
Sí, però quan llegim la desenvolupar, que això es desenvolupa, és ho anticipes, prens una mesura i ho oblides.
Ja.
Què pot sortir malament? Pot sortir malament que perdi la feina. Doncs escolta, me puc fer una assegurança. Sí? I ja la tens? Sí, doncs vinga, passa pàgina. O sigui, no me quedaré amb la rumiació. És el pensament i la conducta fonamental.
No ens cal una mica més de reflexió en general. És una teoria molt meva, que sostinc últimament, que crec que anem massa ràpid, que crec que ens hem habituat a fer zapping a la vida, ja no dic a la tele, sinó a la vida, no? Que el propi comportament davant una xarxa social et fa anar passant ràpid les notícies, mires un titular i el treus, fas una cosa i la treus, estàs, no ho sé, l'altre dia vaig anar a veure un museu i em feia gràcia perquè una persona que estava en una sala i només pensava en l'altra sala, en lloc de gaudir una mica. No ens falta una mica de parar?
Això que tu comentes es coneix com la cabeza del mono. I la cabeza del mono és com un mono avançant entre lianes, que va d'una banda a l'altra,
sí.
Gairebé no avança, que és, jo estic aquí i penso, a veure, aquesta tarda, mira, aquesta tarda a la Casa del Llibre, presentem el llibre, per fi, un mes després, el presentem avui.
Avui
a les 7 de la tarda.
Ah, sí?
Sí.
A mi no ho sabia.
Si algú s'hi pot passar, doncs estarem encantats.
I tant.
Aleshores, jo estic aquí i estic pensant en la presentació de després. I després penso en l'entrevista d'abans. I pel camí m'aperdo que ara estem tu i jo aquí i estem de conya.
Yeah.
Llavors, això és la cabeza del mono. Hem d'aprendre a reflexionar bé. El cervell té dues maneres de funcionar. Un se coneix com a jo pensante, que és quan el cap va a la seva, però jo no hi tinc control. Són pensaments conscients però involuntaris. Quan un se fica al llit, no té son i li ve alguna cosa al cap, que normalment no són bones idees, normalment són coses pendents o dolentes o que en generen malestar. Això és el jo pensante, però després està el jo observante, que és quan jo agafo un pensament i el jutjo, l'avaluo, me'l miro, l'observo, veig què té de cert, veig què té d'equivocat. Això és el que ens falta. Ens falta... Ara estan traient filosofia dels col·les.
Mm-hmm.
Error.
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 Totalment
gravíssimo.
D'acord. Totalment d'acord.
Per això, perquè no és que tinguem que rumiar, hem d'aprendre a pensar i hem d'aprendre a meditar.
I a més és que si l'objectiu és ser feliç... ser feliç només es pot ser sentint el que estàs en aquest moment, perquè la felicitat no t'ho dona el que vindrà, sinó el que tens en aquell moment, no?
El ser feliç tindrà una part d'acceptació. La vida és fotuda. O sigui, si jo miro 30% de càncer en algun moment de la vida, 30% de malalties psicològiques greus, No d'una miqueta de nervis.
Que sí, que ens morim.
Està molt fotut. Llavors, hi ha aquesta part d'acceptació, de tu enyores el pare, doncs jo l'enyoro. I què? I res, i faré una cervesa que està molt fresqueta.
Mm-hmm.
O sigui, no el deixo d'enyorar, però jo accepto que el trobo a faltar. I després sóc capaç de gaudir de la platja o gaudir de la vida. Llavors té aquesta part i després la part de compromís de fer alguna cosa que em permeti créixer, millorar, aprendre...
Qué interesante. El aprendiz de farero, ho som tots, en realitat, tots som aprendices de farero i tots segurament ens van molt bé. Aquestes 15 claus per gaudir de la vida que es presenten, doncs, aquesta tarda a les 7 a la Casa del Llibre, Rambla Catalunya o Passeig de Gràcia?
Rambla Catalunya.
Rambla Catalunya. És gran allò, eh?
És gran, jo crec que hi haurà gent, però si ve més gent ens anirà fantàstic i, a més, ens acompanyarà l'Agustí Pàniker.
Uh-huh. Ah, molt bé.
I jo crec que nosaltres podem aportar una miqueta, tant el Joan com jo, però l'Agustí és un home savi i segur que aprenem.
Ha estat un plaer, de veritat, que vinguis avui al nostre programa. El devorarem una vegada més per veure si se'ns enganxa alguna cosa i podem il·luminar la nit amb la sabidoria del nostre far. Un plaer. Javier Sabín, moltíssimes gràcies.
Sempre que vulgueu. Una abraçada.
Moltes gràcies.